Contrabanda FM. No nada upon cuatro. Asamblea de majaras. Oh, asamblea de majaras. Oh, oh. Asamblea de majaras. Oh, asamblea de majaras. Oh, contrabanda FM. No nada upon cuatro. Asamblea de majaras. Oh, oh, asamblea de majaras. Oh.
Contrabandits, contrabandides, contrabanda FM, tots vosaltres.
Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial?
Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees?
Contrabanda FM.
Ràdio lliure i no comercial de Barcelona.
Contrabanda FM és un mitjà lliure.
Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai.
En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web. Contrabanda.org.
Bueno, contrabandits, contrabandides, disculpeu el caos amb el que hem començat el programa d'avui, coses del directo. I res, benvinguts, benvingudes, un diumenge més, aquest programa quinzenal i dominical, que és l'Assemblea de Majaras, que us estarà acompanyant, com sempre, des d'allà fa 17 anys, pràcticament, fins a les 9 del vespre. Avui, de moment, aquí els controls i els botonets, un servidor tot sol, que és Ernesto Chemajara, em presento, però ara en breus moments tindrem a Eduardo Monas Tijeras sentat aquí a l'estudi 1, com sempre, i també tindrem a un invitat ja habitual, que bueno, ja desvetllarem qui és en breus moments. També esperem tenir una connexió amb vosaltres, amb la gent de l'Ateneu La Flor de Maig del Poble Nou, que tenen algunes novetats i convocatòries que explicar-nos, i segurament alguna que altra novetat i sorpresa més. Seguirem posant també els àudios enregistrats amb entrevistes a gent de les ràdios de la xarxa de ràdios lliures del País Valencià, que vam trobar a la trobada de la Mistalera del mes de novembre passat, i bueno, i tot el que vagi sorgint, tot això en el 91.4, i a www.contrabanda.org, a la senyal lliure de contrabanda. Comencem. I ho fem amb els Tirant l'Ofang, una de les bandes que van protagonitzar el concert dels 23 anys de contrabanda a la nit de fang del passat diumenge 23, si no m'equivoco, a les Bases.
Un pas més i entro dins la foscor. Puc parlar de tot per enganyar el meu cos, però per més que
el buit que em porta llum il·luminant tot el que sóc jo.
Tendrás
que m'acompanyi. Aquest fort racó necessito refugi, tendre escalfor. Algú que m'acompanyi. Allà on vaig perdre l'il·lusió.
Digue'm que ets al meu costat.
Oh, digue'm que ets al meu costat.
Agafa'm, porta la mà.
Porta, porta la mà.
Que la metge està encerca i jo puc per volar.
Oh, digue'm.
Digue'm que ets al meu costat.
Agafa'm fort.
Agafa'm, porta la mà.
Bueno, aquí tenim i tenim de fondo els Tirant l'Ufang i venga, ja comencem des de l'estudi de Contrarant FM aquest nou programa de l'Assemblea de Majares. Teníem aquesta cançó de la sessió 226 des del disco Voldria ser original, aquesta maqueta que ens van venir a presentar dos Tirant l'Ufang fa dues setmanes, el darrer programa. I ja sentiu que tenim aquí Bromes Tijeres? Bueno, ara ho fas, no? Ben fet. Introdueix-te i introdueix.
Bé, per aquí, doncs anava a dir que l'altre dia vaig estar escoltant el programa de Tirant el Funk.
Ahà.
Que parlo de l'èmbit
quan anaven a tocar una nit de funk.
Tothom confonia la veu de la idea de Tirar el Fang amb la meva.
Ah, mira.
No, aquest ets tu, no?
Serà pel pentinat, tu.
Alhora, cosa
que et congratula.
Sí.
Qui tenim aquí? Va, presenta també l'invitat, Eduardo Manos Tijeras.
Les persones que tenen dos semblants, com sempre.
Tobocallos. Tobocablos. Per exemple. Se't sent una mica fluix en aquest micro, t'he de dir, ara ho mirarem. Però va,
puja't.
Sí, sí, estàs a tope.
Doncs bé, tenim un Majara habitual, potser esporàdicament present, però habitual, que és l'Albert, i presentar tu mateix.
Molt bé, doncs jo, l'Albert, com hem dit, i, bueno, doncs, que tinc relació amb aquesta gent, amb
Majara. Aquests impresentables.
És que, al principi, a través de la meva filla, perquè ja soc d'una generació més gran, per ell també ho diré més, però vaja, que estic molt a gust aquí. I bueno, he estat aquí altres vegades per temes de música, una mica de història de la música, de la música dels anys 60, dels anys
80,
50, perquè una mica, bueno, és un tema que m'interessa, però avui estic aquí per una altra qüestió que ja parlarem després, que és una mica presentar un... Jo sóc membre, sóc soci militant d'Atac, l'associació d'Atac, recordem, i llavors estem fent un cicle sobre la Unió Europea i volia presentar aquest cicle i si voleu parlar una mica de la Unió Europea i d'aquest rotllo de Europa.
Aprofita.
Les escales aviat ens aixecaran amb aquest tema.
Molt bé, però l'audiència és un debat molt interessant.
Aprofitant que mitja Europa està en flames, no? O bueno, una part.
Mitja Europa ja diem que sigui extramuros, eh?
Sí. Bueno, no, hem de dir que aquestes darreres setmanes han estat setmanes prou candents i també d'alguna o altra manera aquesta emissora n'ha seguit una mica l'actualitat. D'una banda, pues, tot aquest aixecament en un barri de Burgos, que és el barri del Gamonal, doncs s'ha seguit des d'aquí contrabanda, ja que tenim un burgolès. Ja que tenim un burgolès insigne, el senyor Àlex Escarlata, doncs han fet diversos programes especials que podeu recuperar tant des de la web de Contrabanda com la de podcast.contrabanda.rg, però també un altre conflicte més llunyà i que per tant no s'ha seguit tant en els mitjans massius en aquest país, és el que ha passat en Burgo, arran primer moment d'una, del desallotjament d'un espai molt antic, que és el Rota, no sé què, Rota de Rosa o alguna cosa així. Bueno, disculpeu si em ve malament, Hamburgo, i que, per exemple, el company de Niemensland, en Dedi, amb el seu programa sobre l'actualitat alemana amb Germà, doncs també l'ha seguit. I bueno, doncs així com altres conatos de revoltes o del que sigui que s'han donat en alguns punts d'Europa, com tu dius, sobretot intra, extramuros, no?, cas d'Ucrània. Bueno, doncs potser d'això en xerrarem avui. Sí, bueno, cada cas és diferent, no? Sí, 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 sí. No ho sabem. Estaria bé connectar.
Estem a investigar això d'Ucrània, vull dir que d'Ucraïna, que no, realment hi ha moltes coses barrejades. I,
sí, sí.
I, no, però està bé diferenciar entre l'Europa i la Unió Europea, no? Que no és el mateix. Europa és bastant més gran. I la Unió Europea ens ha anat ampliant, vull dir, som 6 països, ara hi ha 25, em sembla, però no és el mateix.
Sí, sí, sí.
I fent un paral·lelisme amb Roma i tot aquest món, és com el fet de... els imperis econòmics del neoliberalisme, no? Aquest poder crear zones d'influència comercial a través de, no?
Sí.
D'eliminar arancels, no? O no ho sé, o... perquè al final és tot, és de les que fan servir, no?
Sí.
Sobretot una casta, bueno, que això per a les...
Ara hi entrem, si us sembla. Doncs escolteu, ara posarem el Xocadèlia i també durant la cançó farem algun, bueno, explorarem les quatre maneres habituals o així de contactar-nos, des d'on ens podeu sentir, saluditos, tot això, però abans no volíem deixar d'agrair a tothom que vingués i que va participar i posar el seu gra de sorra a aquest concert de 23 anys del passat dissabte 18, no?
Michael Jordan va estar fantàstic.
Va fer un gran mate, un mate funky i afro.
Sí, perquè no ens
vam disfressar, Michael. Ja, jo volia disfressar-me, eh? Bueno, l'únic que es va disfressar una mica vaig ser jo, tot s'ha de dir.
Sí, sí, tot s'ha de dir.
Bueno, doncs des d'aquí agrair sobretot a les dues bandes que van tocar desinteressament, que han passat algun cop per aquí aquest estudi. El Tirant l'Ofanc. Els Tirant l'Ofanc, que els vam tenir aquí l'altre dia. Els Xocadèlia, que fa baix temps, que també van estar en part sentats aquí. I després també agrair, bueno, l'Espai Jove a les Basses, que és un espai jove, no? Un centre cívic, com he sentit en molts programes de la ràdio. Però bueno, en tot cas, un equipament municipal que, bueno, amb el que ens van acollir i, bueno, arribant a un pacte vam poder fer un evento complint, pues, tots els requisits, no? Tant d'una banda com de l'altra, d'aquest espai del barri del Turó de la Peira. Exacte. Seguridades, Alexia. Seguridades, Alexia, no? Eren... Sí, que dir, bueno, no hem tractat aquest tema perquè, bueno, no venia a col·lació, però, bueno, també està bé, ja que vam estar a aquest espai de les Basses, ni que sigui refilón, comentar que en veritat hi ha hagut durant un temps a Nou Barris una iniciativa o certa campanya perquè aquest espai municipal, que és les Basses, tingués una gestió tingués una gestió comunitària, com ho tenen altres espais d'allà, com és Can Basté, no? El que no treu que, evidentment, amb la gent que porta l'espai i tira endavant allò, pues, ens hem sentit molt a gust, ens han ajudat molt a que tirés endavant aquest concert. Bueno, però sí que hem de dir això, que bueno, també és veritat, aquestes reivindicacions, i aquí les hem recollit quan es tractava d'altres barris, també es donen allà, no? Allà a Turó de la Peira. Doncs pues va, escoltem els Xocadèlia. Aquí els agraïm com a la gent de Tirant l'Ofanc. També dir molt bé els dos DJs contrabandistes, el senyor Hum i el DJ Fusionista. Que...
els dos autobuseros. Mm-hmm. I que l'Andreu per fin...
Ah, los conductores. I el Mahara, no?
Eh?
I el Mahara. I a vostè. Molt bé, no? Per anar sobri. Bueno, estem molt contents perquè va anar molt bé. Aquí, si hi ha algun contrabandista...
No vaig veure perquè era conductor, però al final és aquelles situacions, no?, que acabes veient com... que a vegades tens una embriaguesa sense veure. No? Són la gent que estem acostumats a que quan sortim bevem, perquè quedi sempre un parlant que no passem de vegades un pas, doncs a vegades reconeixer que també...
Bueno, però és que això és...
No?
L'ambient,
la
això és el funk, no? Revolcar-se en el funk.
Pues venga, va, para todas las amigas ninfómanas que tenemos, que esperemos que sean muchas y muchas más cada día.
Xocadèlia Internacional.
boca sin saber besar. Mientras papá y mamá hablaban de política. Yeah. Oh, ah, ah, oh. Mientras papá y mamá hablaban de política, teníamos escenas explícitas. Contigo cualquier juego era algo sexual. Cualquier sitio oscuro solíamos terminar. Esa niña es un peligro cuando anda suelta. Sabe muy bien lo que quiere y quiere mucha crema. No le gustan las muñecas, no, no van con ella. Sabe muy bien lo que quiere. ¿A quién quieres a mí?
Aquesta cançó políticament incorrecta o no, amiga ninfòmana del Xocadilla Internacional, per passar en directe una trucada que tenim amb la gent de la Flor de Maig, el lloc on ens va acollir la, una de les últimes celebracions col·lectives de contrabanda, també la cafeta de primavera de l'any passat. Bé, vinga, doncs anem-hi, no? Passem, passem. Hola, bona tarda. Hola, ens sents? Hola? Aló? Qu'est-ce que c'est? Aló, aló? Ara, espera, és que... Hola? No, no, està cortat. Bueno, va, tornem a intentar. Deixem un moment la meva ninfòmana.
Mucho tiempo atrás, yo tuve una amiga ninfomana. Nos comíamos la boca sin saber besar, mientras papá y mamá hablaban de política.
Bé, està passant aquest moment caòtic de sempre de la contrabanda FM i dels Majares especialment, no? Però ja ho recordarem una mica un altre cop les dades, no? Això és el 933177366, esperem una trucada ara mateix, perquè és la típica història que ara passa quan tothom té telèfon, no? Que truques, com que es talla, després et truca l'altre, doncs comuniques o no sé què, quantos.
Bueno, coses al directe,
sí.
No?
Sí, però bueno, també tenim altres maneres de contactar amb la ràdio, com és el correu electrònic. Exacte. Tothom que vulgui fer un programa ens pot enviar una maqueta en aquesta direcció, contrabandaradio@contrabanda.org.
Bueno, una maqueta es complica. Bueno,
bueno, sí, una gravació, un enllaç, o el que sigui, o un proyecto escrito. Vale.
Si volen fer... Si
especialment per als melòmanos, que creen a fer...
Bueno, pels melòmanos més aviat que ho facin en una part de correus, no? Si són més clàssicos...
No, però, ah, bueno, sí, també.
Sí, no?
Si són clàssicos, sí, però també es pot ser un melòmano sense ser clàssico.
Clar, però un melòmano acostuma a anar lligat a...
I un melòmano?
A l'amor per certs formats físics.
Sí?
No? Pues, per exemple, si ens volem enviar...
Això...
físiques, cassetes, CDs o qualsevol cosa que necessiti d'una part de correus... Pues,
sí, és una banda old school.
És el 748...
Del 08... 80.
80 Barcelona.
Sí.
I després els Majares, que avui no sé per què, no podem entrar al correu, però també...
Què passa? Què passa?
El nostre mail personal i particular, que és el Majares, assembleamajares@gmail.com. assembleamajares@gmail.com. I el nostre Twitter, assembleamajares, etc. Assembleamajares, i bueno, mil formes, mil i una formes de contactar-nos. I després des del nostre blog, evidentment, que potser ens esteu escoltant ara, que és majares.contrabanda.org. Aprofitem per saludar no només a l'audiència de Contrabanda, sinó a l'audiència de Terres de València i Alacant, que també ens redifonen. Des d'aquí, vos saludos i abraçades a la gent de Ràdio La Mistalera, a la Xara, Dènia, la gent de Ràdio Activa del COI, des del 107.6 de l'FM, també Ràdio Malva del 105 de l'FM de València, i alguna altra ràdio que potser ens difonen des de que hem baixat per allà i que ens oblidem. Avui la idea seria posar l'àudio, tocaria el de Ràdio Clara, ja que ho hem estat fent per ordre cronològic, aquestes entrevistes que hem fet, i així ho intentarem, escoltar aquest, bueno, l'entrevista que vam fer un parell de claros que van venir, aquesta veteraníssima ràdio de València. Molt bé, doncs bueno, intentarem recuperar aquesta trucada d'alguna o altra manera, no? Et sembla?
Sí.
I bueno, podem pujar alguna de musiqueta mentrestant, no?
Sí, podem posar una altra cançó del Xavier.
A veure si ens dona temps a recuperar aquesta cançó.
La del de, Finestra Cerca, que és el número... És que ara, tinc, ara puc posar les més políticament incorrectes. Bueno, va... telèfon, repetim, és el 933177366. Como por primera vez. Y el señor sabe que no es cierto. Son más de una, dos y tres. Dejé a quien me convenía porque no supe quedar. Dejé a quien thank you.
pujo, eh?
Hola, bona tarda.
Hola.
Hola, què tal? Tens l'antena? Sí, ha sigut ràpid, és que hem tingut un petit problema tècnic. A veure si ens senten els meus companys també, que porten els cascos.
És que així ens evitem sustos com els d'abans i això, doncs estàs a l'aire i com hem avançat al principi del programa, volíem que ens comentéssiu també les darreres actualitats i convocatòries que tanyen a l'Ateneu la Flor de Maig.
Sí, doncs, mira, ahir vam tenir una petita jornada de diferents activitats i reivindicacions, activitats des d'una xerrada i sobre memòria històrica, perquè és un dels nostres pilars fonamentals en la nostra argumentació de dir que aquest espai és nostre perquè històricament ha sigut un pol dels més importants del cooperativisme obrer del barri i de tota Barcelona, i per això reivindiquem que aquest és el nostre espai, perquè com a hereus d'aquells obrers cooperativistes, doncs aquest espai ha de tornar a les nostres mans.
Podries situar legalment quina és la situació o el problema que hi ha a l'Ateneu? Perquè potser hi ha gent que no coneix aquest espai del Poble Nou, i tot i que aquí a la ràdio n'hem parlat més d'una ocasió, almenys per situar-ho legalment.
Sí, doncs, mira, nosaltres vam entrar-hi ocupant per un any i mig, el novembre de l'any passat, i des de llavors vam estar tramitant dues vies legals, civil i penal. Primer vam tenir el judici penal i els va arxivar per falta de delicte, perquè no hi havia allà cap mena d'això de delicte ni res, i llavors ara tenim la qüestió civil oberta i tenim judici aquest dijous 30. I estem patint, bueno, estem veient a veure quines són les nostres forces, l'Ajuntament, quina és la seva posició, és que en teoria ens donaven suport i en teoria estaven fent tramitacions per a veure si aconseguien arribar a un pacte amb la propietat i que això fos del barri, però de moment aquesta via sembla que s'ha esgotat i no hi ha resposta ni per part de l'Ajuntament ni per part de la propietat, i tenim el judici, és la nostra primera...
Però el barri està amb vosaltres, oi que sí?
Sí, sí, és la característica d'aquest espai, és que és un espai del barri i és un dels centres més importants del barri ara mateix, té suport des de... És un espai molt... Té una característica intergeneracionalitat, que és tot tipus de gent, des de gent gran fins a ben joves, i participem de l'espai.
A més, com quan vau entrar i va explicar gent que havia estat en aquest moment d'entrada i d'ocupació, això li ha donat vida a aquest espai que els darrers temps estava més en desús, no? Tot i que sí que s'hi feien activitats, des de que hi ha hagut un nou projecte.
Sí, 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 totalment. Sí, quan... Abans d'aquest tanqués, allò s'havia convertit en un hotel d'entitats.
Uh-huh.
Hi havia quatre entitats que anaven allà i utilitzaven l'espai, però més aviat com anar a fer la seva activitat i marxar. I nosaltres volem donar-li un altre sentit, a part de que les entitats puguin anar allà, perquè és el seu espai, a més, construir, vull dir, allò és un projecte de transformació social.
I obrir el barri, no? Molt bé, escolta, primer de tot, que tampoc ho hem dit, pots situar on està, dins del Poble Nou, la Flor de Maig?
Està a Doctor Trueta 195. És a baix de tot de la Rambla de Poble Nou i a prop, entre uns metres de Llacuna i Poble Nou.
Entre el cementiri i la Rambla, no? Mà o menys.
Sí, sí, sí.
I escolta, doncs les convocatòries ara més recents precisament per poder donar suport a l'Ateneu i aturar tot el procés, quines són?
Doncs tenim el dimarts, tenim reunió amb l'Ajuntament i per tant farem una petita concentració davant de la seu del districte de Sant Martí a les 6 de la tarda, i després la que volem que sigui més important és el dijous a les 11:30 del matí a la Ciutat de la Justícia.
Vale, dimarts 28 i dijous 30.
Exacte.
De gener. Mm.
A la Ciutat de la Justícia, doncs, volem fer una concentració i hi haurà roda de premsa i allà sí que volem demostrar la nostra força més que mai.
Mm-hmm. I a part esteu fent encara activitats igualment aquests dies a la Flor de Maig, com sempre, no? Imagino.
Sí, com sempre, cada dia està la Flor de Maig oberta, per la tarda i pels matins també a vegades. És que hi ha activitats de teatre, ioga, swing... també és un dels punts on es troba l'assemblea en solidaritat contra els desallotjaments de les naus de Puigcerdà i, bueno, uns problemes que hi ha a Poble Nou.
Mm-hmm.
I bé, sempre està obert.
Són pocs, no?
Sí.
Molt bé, doncs bueno, des d'aquí això, molt de suport. Més content de vam fer allà un cabaret que ens vam sentir molt a gust a l'espai. I bueno, recordem també la web, no? Suposo que la gent pot veure informació més detallada d'això que ens expliques i les activitats i tot això.
Sí, és ateneuflodemats.wordpress.com.
Mm-hmm, molt bé.
No sé si... Tenim el Facebook actualitzat i Twitter.
Totes les xarxes socials, no?
Sí, estem a tope.
Ara m'ajudaràs una mica. Clar, històricament, què va passar això? Això era una cooperativa obrera i amb la final de la guerra s'ho va quedar la Falange o cosa així, o vaig equivocat? És que...
Bueno, només, no així. Bueno,
no així.
Era una cooperativa obrera de la República i després, durant el franquisme, ho van expropiar i van a parar a mans d'una família propera al règim.
Clar, o sigui...
I després ha anat passant per diferents mans fins a l'actualitat, però en cap moment, tot i que l'Ajuntament es decidia a llogar-ho directament, ho llogava pagant molts diners.
Sí, no? En aquests propietaris privats?
Sí, exacte, en aquests propietaris privats.
O altres, no? Perquè tu va passar de mans, no dius?
Sí,
vegades.
Van passant de mans.
Això, blanqueando capital o afinidad al règim, no?
Sí. I bueno, i gastant diner públic.
Apa. Sí, sí.
Exacte. I ara, llogant tots aquests anys, l'Ajuntament s'ha gastat molts diners, els quals podria haver aprofitat perfectament per comprar-ho, per expropiar-ho.
No? Perquè té més seus, la Flor de Maig, no? Una cooperativa obrera bastant gran, no?
Sí, era una cooperativa que té bastantes seus, però aquesta és la més important.
Sí, però bueno, si no està aquesta, estaran les altres, no?
La més cèntrica. Sí, hi ha l'altra seu, una altra seu que també hi ha a Poble Nou, al carrer Pere IV.
Molt bé. Doncs escolta, Marc, molta sort a aquestes convocatòries. Recordem, el dimarts 28 has dit que aneu al districte.
Al districte a les 6 de la tarda.
A les 18 hores i sobretot el dijous dia 30, que a la Ciutat de la Justícia al matí, a quina hora era?
A les 11 i mitja.
11 i mitja, bueno, a més no és la típica convocatòria de les 8 del matí.
No, a les 11 i mitja i el judici és una mica més tard, però bueno, convoquem abans també perquè hi haurà roda de premsa. I...
Molt bé.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
A vosaltres i molta sort.
Llarga vida a la Flor de Maig.
I tant. Doncs fins a... dimarts o dijous.
Exacte.
Que vagi bé.
Salut.
Deutschland. Gibt keine Kohle, kein Quartier, denn der Rest von Europa wird gehartz IV. Passiert genau jetzt und grad hier, wenn der Staat für die Bank, für den Markt rasiert. Während die Agenda Menschenmassen in die Gassen spült, aber immer noch die Aktien in die Taschen füllt, Leute aus den Häusern wirft und abtut, warten Technokraten auf ihr Wirtschaftswachstum. Was nun? Ja, ich weiß, wo ich bin und um meine Position. Über dich hinaus bedeutet, bei dir geht es los. Schreib und ich schreib hier, weil ich noch weiß, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Fang mit eurem Widerstand in euren Kiezen an. Bis für den Mietenkampf, für die Risse im Granit, solange wir wissen, the future is still unwritten.
El futuro es nuestro, el futuro no está escrito.
The future is still unwritten.
Da kräftige Akoma, okay, da kräftige Akoma.
The future is still unwritten.
Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie uns denn.
The future is still unwritten.
Muerte al capitalismo.
For a better world.
Now, the future is still unwritten.
Κοίτα ο τριγύρω μου, τα πάντα έχουν αλλάξει σε μια χώρα. Ζω εδώ και χρόνια έχουν καταδικάσει κυβερνήσεις που κοιτάνε ο καθένας τι θα αρπάξει και πληρώνουν δολοφόνους να επιβάλλουνε την τάξη. Ζω σε μια χώρα που δεν μας παρέχει υγεία και εισιτήρια για να φύγουμε έχουν γίνει τα πτυχία. Για μια ελευθερία με μαυαυτική ιστορία. Τώρα πετάνε χημικά λιγμένα στην πορεία. Είμαι κομμάτι και εγώ από το παζλ και θέλουν να με έχουν δεμένοι στον κόσμο τους. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι. Ανοίξαν το χάρτη η Ελλάδα στο στόχο τους. Κι όλα στη μένα σε ένα παιχνίδι τραπεζό στην παγκόσμια αρένα. Όχι άλλο ψέμα, συντονιστείτε. Αυτή είναι λίγη, εμείς πολύ συγκεντρωθείτε. The future is still unwritten.
El futuro es nuestro, el futuro no está escrito.
The future is still unwritten.
Δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα.
The future is still unwritten.
Über Grenzen hinaus für Menschen wie uns denn.
The future is still unwritten.
Muerte al capitalismo.
For a better world.
Now the future is still unwritten.
Lo llaman crisis, pero es el capitalismo que utiliza estos procesos para reinventarse a sí mismo. Sutil engranaje de una máquina asesina. El tercer mundo está a la vuelta de la esquina. Cada día menos pan, pero más municiones. El ejército en las calles va tomando posiciones. Privilegios y poder por encima de las personas. Gritos y piedras contra pelotas de goma. Una familia entera en la calle se ha quedado. Alguien que no podía más se ha suicidado. Un nuevo luchador, torturado, encarcelado. Esto tiene un nombre fácil, es terrorismo de Estado. Solidaridad y apoyo mutuo a nuestras armas. A veces no bastará solo con palabras. El futuro será nuestro y no será el que ellos nos dicten. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito.
The future is still unwritten. Δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα. The future is still unwritten.
Über Grenzen hinaus für Menschen wie uns.
The future is still unwritten.
Muerte al capitalismo.
For a better world.
Now
the future is still unwritten.
Bueno, doncs hem escoltat a la Mar, una companya de la Teneu, la Flor de Maig, que ens explicava això. Ja que l'Edu parlava de cooperatives, ho vam dir a l'últim darrer programa molt, molt de refilón, però és important enllaçar-ho, que va haver darrerament l'incendi d'una cooperativa obrera i també històrica, en aquest cas del barri de Barceloneta, que és la cooperativa Segle XX, que algun cop aquí n'hem xerrat, i que hi ha hagut ara un incendi, com va passar per un temps, a Can Ricard, sospitós, de nou, i que els veïns, veïnes i entitats que estan defensant aquesta recuperació pel barri doncs, han denunciat. Coincidint que feien una ruta històrica, doncs, van fer una manifestació per denunciar això. I al darrer programa, si no m'equivoco, és el Rulo Dinàmico, van dedicar part del programa això amb algun veí de la Barceloneta. És important.
Respecte a això, l'Associació de Veïns de Barcelona ha tret un número, ja té una revista molt interessant que es diu Carrer,
La FAB,
no? La FAB, i ha tret l'últim número, parla del port de Barcelona i explica els poders fàctics que hi ha al port de Barcelona, que estan per sobre pràcticament de l'Ajuntament, fan el que volen, i bueno, també perquè els hi deixen els polítics municipals i de la Generalitat i de l'Estat, no? Perquè allà hi estan tots ficats, l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament.
La zona franca, no?
Sí, però és un poder fàctic molt gros a Barcelona.
És la llei del silenci, no? Que té la seva pròpia llei.
Llavors explica, està molt bé, aquest número de la revista Carrer, us el recomano, que és molt interessant, de la Federació de Associacions de Veïns de Barcelona.
Bueno, sí, explicàvem precisament en el programa aquest que, com per certs mamoners i gent que es va poder ficar a la darrera època de la cooperativa, hi ha gent que es va poder apoderar i votar perquè
no es fes...
Sí, perquè no es fes el que s'havia de fer, per especular, bàsicament, no? Resumint.
Bueno, és que ara la Barceloneta és el barri que està patint el procés més bèstia de gentrificació actualment a Barcelona, sí, no? I amb diferència, no?
Sí, jo crec que sí.
No, l'únic, però evidentment és un caramel important. I bé, un altre espai, ja per acabar enllaçar, del qual hem parlat de remei i també li tenim molt a pressa, és la carboneria, que fa un parell de programes vam tenir aquí un parell de carboneres que ens explicaven també el procés que estan vivint. I just ara les hem vist per les festes de Sant Antoni, que acaben avui, i aquestes festes...
Acaben ara, anirem, no?
Sí, crec que acaben avui, si no m'equivoco. Aquestes festes joves aquest any, evidentment, giraven molt al voltant de reivindicar i defensar aquest espai alliberat de Sant Antoni. Llavors aprofitem per recordar, i farem al final del programa de nou, la convocatòria del dia 6 de febrer, el dijous, a les 7:30, perquè és la data que tenen fixada de desallotjament, que potser no serà aquella, molt probable, però bueno, de moment tenen convocat una esmorzar i una resistència a aquest desallotjament. Dijous 6 de febrer a les 7:30 hi ha la Carbo, que està a Conta Urgell 30, al costat del metro Urgell o Sant Antoni. I bueno, també en el darrer programa un altre espai amenaçat que els Tirant l'Ofang ens explicaven també com estava, és l'Ateneu de l'Eixample. I bueno, pues, així podíem seguir la llista ad eternum, no? Bueno, va, hem escoltat una cançó, no?, per anar canviant una miqueta el rotllo funky que portem als darrers programes.
Sí.
Prou europea, no?, paneuropea.
Paneuropea, no?, el rap polític aquest, no?, del Kronstadt.
Kronstadt és
el representante local, i és la Daisy Chain i en Ralph Polk.
Des de Berlín i des de Tessaloniki, Grècia, sí. Pues un trio de raperos que canta una cançó que es diu...
The future is still unwritten.
El futur encara està per escriure.
Exacte. Com en saps d'anglès, tu, Andarra? Hòstia.
Qui ho diria, eh?
Qui ho diria, tu?
Bueno,
doncs molt bé, doncs això...
Ens introdueix ja el que volem parlar amb l'Albert, no, això?
Sí, sí. Bueno, En realitat l'Albert ens ve a presentar el cicle de xerrades que és això, però ja agafarem l'excusa aquesta per anar més enllà d'un d'aquests debats tan prolífics que té l'Assemblea de Majares, amenitzat amb bones cançons que venen a l'actualitat i que responen d'un blog que també fa el nostre convidat, que no és el que parlarem avui, però que es diu...
La... Músiques del segle XX.
Músiques del segle XX, i està a la direcció Albert Batiste Triadó, molt personalista això, .wordpress.com.
Ja el linkarem, s'ha d'estar amb la idea, ja punxarem alguna cançoneta.
Sí. Doncs vinga, Albert, presenta'ns. Què feu, Atac? Què feu ara?
Bueno, un cicle que ja ha començat.
Sí, ja ha començat. Bueno, nosaltres, Atac, no sé si jo que ja sabeu que estem vull dir, som una branca catalana, però estem vinculats a Atac Espanya i Atac Internacional. És un moviment que des de principis dels anys del segle, els anys 2000, pues està intentant, diguéssim, explicar com funciona el sistema econòmic i polític que tenim ara, que ara mateix ja està bastant explicat i molta gent ho sap, però quan va començar realment no estava tan explicat, no? No sabíem l'enemic com era i com funcionava, no? Ara ja ho sabem molt més, no? I bueno, llavors pues una de les coses que pensem que val la pena explicar és, bueno, on referir al sistema econòmic i polític, que en definitiva és el capitalisme neoliberal o el capitalisme, perquè realment ara mateix no n'hi ha un altre pràcticament de capitalisme, no, que el neoliberal. Llavors, doncs, una part d'aquest sistema que es funciona a nivell mundial, o d'aquesta oligarquia mundial que és la que ens està manant a tots, pues és la que funciona a nivell europeu, no? I llavors, aquest cicle, amb motiu de que aviat tindrem unes eleccions al Parlament Europeu, doncs vam pensar que estaria bé fer un cicle per explicar com funciona aquesta part de l'oligarquia mundial que ens mana, que és la que està a Europa, no?
Que és tan desconeguda per la ciutadania en general.
Sí, exacte, és bastant desconeguda. I també, si voleu, podem parlar d'aquestes eleccions, de què serveixen i realment si, què s'hi juga, no?, aquestes eleccions.
Molt bé.
No sé, llavors el cicle, hi ha cinc xerrades o cinc conferències, una que són en dimecres alterns, a les 7 de la tarda, al Centre Cívic Pati Llimona, ho fem, que està al carrer Regomí 3. No sé si
aquí al costat.
Al Gòtic.
Sí, al Gòtic, exacte. Llavors, doncs, la primera va ser el dimecres 15 de gener, que la va donar la Miriam Echezarreta, que és una economista, membre del col·lectiu d'economistes Taifa, que era sobre la Unió Europea i la reestructuració del capital a Europa. Va ser realment molt interessant, molt didàctica, va explicar molt bé com funcionava, diguéssim, la Unió Europea realment, com s'havia anat transformant d'una cosa que al principi, quan es va crear als anys 50 o 60 al principi, hi havia una certa intenció de diguéssim, fer un organisme que a nivell polític unifiqués les polítiques dels estats europeus per tal de que no tornés a passar una guerra mundial, però a poc a poc s'ha anat transformant en un organisme que aquesta intenció política s'ha anat perdent i s'ha tornat en un organisme que realment l'únic que fa és implementar les polítiques i les polítiques neoliberals a nivell concret d'Europa, no? Això, la conferència que ve, que és la donarà el Gerardo Pissarello, que és el dimecres 29 de gener, es diu El nou rapte d'Europa, crònica d'una deriva oligàrquica, i explicarà també això, com l'oligarquia aquesta s'ha anat apoderant a la Unió Europea i l'ha anat instrumentant al seu servei. Bueno, això no és tan simple, eh? Estic simplificant una mica.
Clar,
perquè
bueno,
jo crec que hi ha més coses i hi ha forats pels quals diguéssim els ciutadans europeus ens podem intentar ficar. Si voleu parlar més després, però una mica això es resumint molt, no?
Home, és interessant que més coincideix que aquesta setmana, ara heu llegit la directa, comença lo de Davos. La trobada,
sí,
aquesta que es fa cada any al gener a Davos.
Bueno, ja l'estan fent.
O ja ha començat,
sí,
no?
Sí, pràcticament ja ha començat, sí, sí.
Que es fora l'Unió Europea, sí, sí. A Suïssa, però bueno, que té molt a veure.
Sí,
perquè,
sí.
Clar, en el fons, l'Unió Europea és un encaix o una peça
de l'oligarquia mundial.
Aquesta oligarquia mundial.
Sí, orden, sí, el Club Bilderberg.
Sí, sí, exacte. Vull dir, és una peça d'aquest, això, sí, sí. No, i la famosa troika, que és la que està definint les polítiques que pràcticament a tots els estats europeus han de portar, doncs, ja, allà ja dos dels organismes que realment tenen poder a Europa, no? Que són el Banc Central Europeu, que és un organisme que no... que no,
no és democràtic
en absolut, com diguéssim, sinó que els caps d'estat que manen realment a Europa són els que elegeixen el director del Banc Central Europeu, encara que al final el Parlament l'ha de ratificar. I després l'altre és la Comissió Europea, que és com l'organisme executiu de la Unió Europea, com el govern europeu, que és el d'Urau Barroso, el que ho porta, no? I el tercer és el Fons Monetari Internacional, que és un organisme que és a nivell mundial, no és europeu. Llavors aquests tres són la famosa troika, que realment és l'organisme que a nivell europeu ara mateix té més poder, no?
Els que imposen els ajustos, retallades,
exacte,
a les polítiques nacionals.
Sí, sí. Uh-huh. Llavors, què és el que elegirem el mes de maig quan votem? Elegem el Parlament Europeu, que és un altre organisme. O sigui, la Unió Europea té cinc organismes, realment. El Consell Europeu, que és la reunió de primers ministres, que és el que presideix el Van Rompuy. La Comissió Europea, que és com si fóssim el govern europeu, que presideix el Durao Barroso i que està format per comissaris. O sigui, el Consell Europeu són caps de govern, caps d'estat. La Comissió són com una espècie de ministres europeus, els comissaris, no?
Que aquests és el ministres... funcionarat propi.
Exacte, aquests són els que són tenen...
els que executen el pressupost que sorgeix de tot l'altre, no?
I també els que proposen les principals directives i normatives. Encara que el Parlament també en pot proposar, però sobretot surten de la Comissió també. I són els que realment... és l'organisme que realment fa funcionar la Unió Europea i el que realment negocia amb els poders fàctics, perquè les directives i tot això, no? Llavors, vull dir que tots els lobbies de pressió pressionen sobretot sobre aquesta Comissió Europea, no? Sobre els comissaris. Llavors, hi ha també un acord de justícia europea i llavors hi ha el Parlament, Europeu, que és el que elegirem el mes de maig, no? Llavors, el Parlament Europeu és un organisme que sí que es vota directament pels ciutadans d'Europa. O sigui, és un organisme, diguéssim, que a nivell de democràcia formal és molt democràtic, una mica de democràcia de votar, no? Perquè realment és una votació directa, que ja sabem que...
Bueno, la democràcia formal...
l'única democràcia, però bueno, és una mica de democràcia, és una certa democràcia.
Que són les... hem de dir també, si ja l'abstenció puja a quasi tots els països d'Europa, en les eleccions de la Unió Europea, a les eleccions europees, en general està encara més elevat, no? El grau d'abstentisme des de ja fa temps.
Espera, m'he deixat un altre organisme important d'aquests cinc, que és el Banc Central Europeu.
Que està a Frankfurt, no?
Exacte, i aquest és aquest organisme que defineix les polítiques econòmiques. No, defineix, diguéssim, les polítiques monetàries, perquè realment només actua en el camp del monetarisme i del control de la inflació. Té unes competències limitades, però precisament limitades en el sentit només pot aplicar polítiques d'austeritat i polítiques de reducció del dèficit. Només té aquests objectius. Mm-hmm. Bueno, i també pot prestar diner, és molt llarg d'explicar, però diguéssim que no és realment un organisme que defineix unes polítiques econòmiques, sinó que defineix una part de les polítiques econòmiques.
Mm-hmm. Bueno, les monetàries, que al final són importants. Diguem que són una sèrie de decisions polítiques que els estats ja no poden prendre per si sols.
No, exactament.
Diguem, ja no tenen aquesta sobirania que tenen abans, sinó que ve marcat des d'Europa.
Llavors al front hi ha el Mario Draghi, que és el president del Banc Central Europeu.
I llavors, per exemple, una pregunta. Quin paper té, quan ara diuen que qui presideix la Unió Europea és Grècia... perquè és aquesta presidència rotativa que es fa cada semestre.
Bueno, aquest Grècia,
què vol dir això?
Presideix, diguéssim, el Consell Europeu. Sí, el Consell,
Consell que deies, sí, al principi.
Sí,
vale.
Sí, sí, però el Consell, diguéssim... bueno, el Consell és el que finalment... A veure, les decisions es prenen de manera paritària pel Consell... Uh-huh. I pel Parlament. O sigui, les decisions importants les han d'aprovar els dos organismes, tant el Parlament com el Consell. Llavors n'hi ha moltes altres que no són tan importants o que no ho són, entre cometes, que les pot prendre directament el Consell.
Vale. Que és aquesta, bueno, on realment estan els representants
de
cada país.
Hi ha moltes
membre...
petites directives o coses, o ordres, orientacions, que les pren directament al Consell i que no passen pel Parlament.
I és aquí on és rotatiu, com ho és en una escala de veïns.
No, el que és rotatiu és...
No, la presència del Consell.
M'he equivocat, vull dir que les pren la comissió
vale,
directament.
Vale.
Crea normativa. Uh-huh. Llavors el Consell és com la presidència rotativa. Sí, sí. Uh-huh. Llavors el que votarem el mes de maig, m'estic allargant molt? No, sé
no,
si
no,
no
però és el que tu dius, és el gran desconegut, no? Uh-huh.
El Parlament Europeu realment té unes competències limitades, però algunes té, vull dir, realment, per exemple, ara s'està negociant un tractat de comerç entre Europa i Estats Units, que és un tema molt important, que serà objecte d'una de les xerrades que farem al cicle, que és la xerrada del 26 de febrer, el futur tractat d'estats atlàntic, Estats Units i Unió Europea, que vindrà una persona de TAC France explicant-nos, una persona experta en això, farà una xerrada, bueno, parlant en castellà, i ens vindrà a explicar aquest tema. Llavors, aquest tema ara s'està negociant d'una manera molt opaca, com moltes coses que es fan a la Unió Europea, l'està negociant el Consell, o alguns del Consell, amb representants d'Estats Units, tant de polítics com de lobbies econòmics, i llavors això al final ho haureu d'aprovar tant el Consell com el Parlament també. El problema és que arribarà a la crítica, al funcionament, és que arriben les coses molt, al Parlament arriben sempre molt, o sigui, tota la cuina ja està feta, llavors el Parlament només no se'l deixa participar en la cuina, sinó que només els arriba al final i...
És tipus Senat, no? Com si diguéssim aquí.
Sí, exacte, i han de votar sí o no. Ara mateix al Parlament Europeu hi ha una majoria de...
conservadora,
vull dir...
El Partit Popular Europeu.
No? Exacte, el Partit Popular Europeu. Sí,
que es diu Partit Popular Europeu, perdó,
sí,
eh?
Sí, sí.
Es diu Partit Popular Europeu o es diu... Així perquè aquí es diu el Partit Popular.
No. És un grup de partits, és el grup popular, diguéssim. De, hi ha una sèrie de partits, entre els quals està el PP, i em sembla que també està Unió Democràtica dintre de Convergència i Unió.
En canvi, Convergència...
Està em sembla, en un grup liberal, un grup més, que es diuen liberals, sí, sí. Llavors, a veure, ja parlem del Parlament actual, llavors hi ha el grup verd, que és bastant important, que, però no és majoritari, és el grup de populars de dreta, diguéssim, de dreta a dreta a dreta.
Clar, no? Bueno, clàssica, no?
Clàssica, sí.
Llavors, demòcrata cristians de molts països, m'imagino.
Després, el més important, el segon, és el grup socialdemòcrates, socialistes, que està el PSOE i el PSC. Després hi ha el grup dels Verds, que Iniciativa Catalunya Verds està en aquest grup, i en canvi Esquerra Unida i Alternativa està amb el grup de l'Esquerra Europea, que és un grup que també està el partit aquest grec Syriza, i el partit, em sembla que està el partit portuguès, no
partit
recordo
comunista.
Com es diu, un partit, sí, partit potser comunista. Sí, partit comunista portuguès, era un grup com si diguéssim
més
en teoria més d'esquerra, sí, sí. I bueno, llavors n'hi ha algun altre, però aquests són els més importants.
Els liberals, que deies, que és on està
els liberals, que és on està Convergència. No, sí.
Convergència sense Unió, no?
Sense Unió, exacte.
Aquest és el mapa, clar, és una mica diferent al que
tenim aquí. I Esquerra Republicana on està?
Em sembla que també hi ha un grup de partits de l'Europa, de les regions o de les nacions, o alguna cosa així, que em sembla que està allà... No us ho puc assegurar, eh?
Sí, però, no, però ja pot ser, sí, sí.
Sí, sí, que està allà Esquerra Republicana, sí.
No, és el que dèiem, que realment és un... És un tipus de política que, si d'aquí la gent ja veu allunyada la política, diguem, autonòmica o estatal, encara ho veu més allunyada. I, per exemple, aquestes eleccions, que són al maig, d'aquí res, estan passant totalment desapercebudes.
Sí,
no?
És que jo crec que la diferència que hi ha amb la política estatal i aquí de Catalunya, no? és que els partits hegemònics, no, així com sí que els interessa molt un cert debat ideològic o expressar les seves idees respecte a aquestes eleccions, les europees no li interessen gaire, o sigui, no estan molt interessats. Llavors, en els últims anys, les eleccions europees normalment les han aprofitat els partits hegemònics a nivell estatal per dirimir qüestions internes de l'Estat, no precisament per plantejar els debats sobre les qüestions europees. I una mica és el que passarà, em sembla, aquestes que venen ara, no? Que tant el PP, bueno, el PSOE potser no, perquè com que està ara a l'oposició potser li interessarà més plantejar debats de temes europeus, però el PP li interessarà pues explicar que ells ho estan fent molt bé, perquè estan arreglant la crisi, que hi ha una crisi, que hi ha... I jo què sé, o explicar que ells són els que estan acabant amb beta i aquestes coses. O sigui, temes que són realment d'aquí, no? Que no tenen res que veure amb el debat europeu, no?
Bueno, i segurament també el discurs de que qui vulgui estar a Europa ha d'estar amb ells, no? Com a resposta a tot el tema del referèndum, a la consulta, suposo, eh? Però bueno, segur que també serà un dels protagonistes de la campanya.
Bueno, i després, a nivell de Convergència i Unió, segurament, bueno, estan intentant fer una candidatura amb Esquerra per plantejar el tema d'una espècie de... aprofitar aquestes eleccions per continuar amb el tema del sobiranisme i de que Catalunya ha de tenir estat propi i tot això, que també els està funcionant, perquè no es parli d'altres temes, no? I jo suposo que les eleccions europees a Catalunya molt aniran sobre aquest tema.
Per això són més temes locals, no? Que no pas la visió,
sí,
aquesta,
exacte,
de donar coneixement i informació del que representa que es fa
a nivell europeu, no?
Exacte.
Perquè vulguis o no, el Parlament Europeu és un parlament bastant nombrós, em sembla que són 700 i pico parlamentaris,
sí.
No?
Uh-huh.
O sigui, que són tota una sèrie de recursos de gent que en teoria està treballant 8 hores al dia i gabinets sí. i coses i tota gent burocràtics, no?
També bueno,
és un nou funcionariat
que s'ha creat des de fa unes dècades. Ara circula un vídeo per les xarxes o per internet.
Ah, sí?
Sí.
Què dices?
D'un, no sé si d'on és, crec que és britànic, d'un polític, bueno, a saber de quin color és, però sí que ha sigut bastant perquè el tio és contundent tirant a la cara als parlamentaris, i no sé si ho és, perquè està en un debat sobre frau fiscal.
Sí.
No? I llavors, pues, clar, dient com persones que estan cobrant el que estan cobrant i, a més, sense haver de declarar, no? Molts d'aquests ingressos són...
Lliures d'impostos.
Són lliures d'impostos i amb sous encara més grans que els parlamentaris bueno, dels parlaments nacionals, pues, sí. com tenien la, diguem, la dignitat moral de parlar d'això, no?
Sí.
I és això, que tot i estar tan allò, la gent poc interès hi pot tenir o realment se'n parla poc, és un funcionariat enorme, amb una capacitat de captar recursos tremenda i una
sí.
mica d'això.
Bé, però no hem de confotre el funcionariat de la Comissió Europea, del govern europeu, amb el Parlament, que és, bueno, el Parlament és a Estrasburg, i bueno, allà és veritat que hi ha 700 parlamentaris, que això és una despesa pública important, suposo, no? Però no sé, vull dir, la veritat és que allà els temes que s'aproven ens afecten molt a tots. I ja et dic, bueno, ja et dic que els aprova, s'ha d'aprovar tant el Parlament com el Consell Europeu, els dos, vull dir. Llavors, bueno, nosaltres el que intentem en aquest cicle és donar a conèixer aquests temes i llavors ja a l'hora de votar cada un decidirà si val la pena anar a votar o no, perquè aquest Parlament, diguéssim, intentar que tingui una majoria o el màxim número de parlamentaris que estiguin més a prop dels interessos dels ciutadans, però bueno, nosaltres el que volem és informar sobre això, no?
Bueno, això, quan es parli d'Europa sàpiga de què parla, no?
Exacte.
Dir Europa, no? Europa és com...
Ja et dic
què
que,
vol dir?
Sí, que a més ja et dic que els partits hegemònics a Europa actualment no estan molt interessats en que la gent s'enteri massa de què va, no? Perquè realment ja els hi va bé aquest funcionament de que hi ha diguéssim que es va fent tot amb secretisme i es van aprovant coses i els hi va bé que es vagin fent, no?
Llavors, home, dona la sensació als partits grans és on envien els polítics ja quan els volen retirar, no?
Sí.
Mirar el quadre, no sé què, sembla que sigui com ja l'últim, en alguns
sí.
casos, no sé, almenys els partits grans aquí.
Sí.
L'estat espanyol.
És veritat, però també s'han plantejat debats importants a nivell del Parlament, vull dir, i hi ha algunes qüestions que s'han aprovat al Parlament que, per exemple, sobre els temes ambientals i això, que representen, respecte a la política de molts estats, representen polítiques més progressistes a vegades, amb algunes qüestions, vull dir, no sé, i també hi ha una cosa curiosa a aquestes eleccions passarà, que és que els partits d'ultradreta a Europa són molt antieuropeus. O sigui que hi haurà un discurs antieuropeu
dins el...
que estarà protagonitzat per l'ultradreta, pels partits ultraconservadors.
Perquè dins d'aquests grups polítics ens hem deixat que deu haver-hi un que aglutina l'extrema dreta.
És veritat, m'he deixat el partit aquest de l'extrema dreta, clar. Que ara s'han unit a França, a Bèlgica... I aquests faran un discurs totalment antieuropeu. O sigui,
dins del mateix... No?
Sí.
Ells participen al Parlament Europeu per dir que no,
i a l'hora de,
que no volen al Parlament Europeu.
A la campanya que tindrem ara faran una campanya molt antieuropea. Llavors, vull dir... No sé, vull dir, jo crec que l'antieuropeisme... No sé, a mi em crea molts dubtes, diguéssim.
Anem a fer una pausa i després et llancem una pregunta perquè així te la pensis, no?
D'acord, molt bé.
Perquè tu a nivell personal, què en penses de la Unió Europea? Ja no dic dels organismes o de les coses, sinó...
Del fet de la integració europea.
Clar, del fet de pensar en unir coses. Deixem dos minuts perquè tu pensis. Això és contrabanda. Així l'audiència també ho pot dir, ho pot compartir.
Els
Majares també, però nosaltres els passarem una miqueta. No? Bueno, potser sí. 93-317-7366, contrabanda FM, Ràdio Lliure, a Barcelona.
93-317-7366. Què escoltarem?
En John Lennon, des del bloc de músiques del segle XX, una cançó feminista per donar força a totes les antiabortistes, per exemple. Mm-hmm.
yes you may. Think about how much is the middle of the world. Think about it, do something about it.
Face and dance. If she won't be a slave and say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us.
Enrere la cançó de John Lennon i la Yoko Ono del Woman is the Nigger of the World. I contestem la pregunta personal que hem fet aquí el nostre convidat. Vinga, va!
Molt bé.
Bueno,
en el fons és el tema de si val la pena i si es pot canviar les coses per dalt. O sigui, si val la pena que el poder el canviem conservant les institucions que hi ha ara i intentant que canviïn. A mi m'agradaria.
Sí,
a mi m'agradaria i a més penso que hi ha problemes que s'han de tractar a nivell mundial. Vull dir, jo crec que sí, que hem d'intentar, a part de construir des de baix una societat diferent, canviar les estructures de poder, jo crec que hem d'intentar també, perquè hi ha coses que són urgents, i, per exemple, el canvi climàtic, per exemple, la pobresa que hi ha en molt gran part del món. Ja sé que si no canviem de sistema, que mentre hi ha el capitalisme, serà molt difícil, però posar cunyes, jo personalment penso que sí que val la pena. És una opinió personal, eh?
Sí, sí. I que, per tant, el procés d'integració europea...
Llavors, per exemple, jo penso que ara... A veure, el Partit de l'Esquerra Europea presenta com a candidat a Alexis Tsipras, el polític aquest... Alexis Tsipras, no recordo ara com es diu. Sí. El polític de Syriza, grec, no? Doncs que, per exemple, que si aquest partit tingués més força dintre el Parlament, i si entre aquests, els Verds i el partit, no sé, poguessin fer un bloc que pogués tenir pes, com a mínim...
Dominar més aviat que no pas que sigui un Parlament conservador.
Ho veig difícil, que ens haguessin ser majoria, però... Si entre aquests dos i si el Partit Socialista Europeu, que això sí que ja ho veig molt difícil, realment hi hagués un canvi i realment tornessin de ser tan neoliberals com són últimament, per mi, jo crec que això seria molt important. Jo és el que penso, eh? Però veig que és molt difícil, però s'ha d'intentar. Llavors, no sé, jo sí que crec, jo vaig a votar aquests partits perquè em sembla que és important, però vaja, és una opinió molt, molt personal,
sí,
eh?
Sí, clar,
llavors dintre del moviment ATAC, per exemple, tenim ja un debat, si val la pena, si és millor que l'Unió Europea, sobretot a l'euro, que se'n vagi, vull dir, trencar amb l'euro i que cada un vagi pel seu compte, o és important mantenir això com una possible poder alternatiu al poder de les multinacionals i al poder
mundial
que està reunit
d'avui.
Sí, l'atac i aquest debat.
Si voleu continuar amb l'euro o no.
Exacte, això és un debat.
Perquè, per exemple, Syriza no proposava
sortir,
si guanyaven, sortir de l'euro?
Sí, crec que sí.
Sí, no?
Crec que Syriza proposen que l'euro es... Sí, sí.
Que recordem que van estar molt a prop de guanyar, de fet,
sí.
A Grècia.
Sí, sí. Sí, sí.
Clar, de fet, bueno, això és un... És un temazo, no? El que sí que el procés d'integració europea, que com tu deies, no? Parteix dels anys 50,
sí.
De quasi plena postguerra, clar, des de llavors, suposo que aquí entren moltes coses. Una qüestió és la qüestió financera i monetària que ha acabat desembocant amb també aquesta dictadura de l'euro, i després suposo que hi ha altres connotacions, no? En el procés d'integració europea, que potser per alguna gent pot veure... Bueno, avantatges,
que, per exemple, tu pensa, com, aquest, no com la nostra generació ha descobert la Unió Europea? Bàsicament ha sigut l'Erasmus, o sigui, que ha sigut un programa dels programes de la Unió Europea,
sí, sí.
En tant de crear vincles, no?
Que ara volien treure, no?
Clar, volien treure, però bueno, realment puc dir que la nostra generació, les que han vingut més endavant, perquè pots dir que la nostra ha sigut la primera... en gaudir aquestes coses, no? Que en teoria ja no són només els estudiants superbacats o així, els que poden viatjar per allà, sinó que tothom...
Això és l'Interrail.
Això és l'Interrail, però l'Interrail no és la Unió
Europea.
No,
vull dir, això, clar, bueno...
No ho sé, potser és la Unió Europea.
Però bueno, el fet de poder anar... viatjar...
Sí, el Moure's i el de passar temporades en això estan acompanyats o una mica en part subvencionats, perquè, bueno, també els estats cada un ho feia, no? Però, bueno... I no ho sé, a mi em fa gràcia, no? Perquè just ara que jo visc amb dos belgues, un francès i una noia d'Estònia i...
Està al cor d'Europa, eh?
Eh? Sí, sí, no? O que molta... Vull dir que veus que són coses que acaben afectant i que també... No? Vull dir, és... Clar, tu acabes dient, no? Hòstia, la mentalitat aquesta occidental, no? Quan fan el rotllo xoque de civilització i així, que és algo que també s'ha d'anar molt alerta amb tot com es presenta, i la gràcia seria on com poguessis... O sigui, veure com aquestes coses, com algú... No? O sigui, el procés de viatge, de moure's de realitat, són processos d'obertura mental molt positius. I això, doncs, la gent que som, no?, transformadors o, no?, crítics amb la societat, doncs, no sé, que ningú no estarà... O sigui, podria oposar-se al fet que la gent vegi altres realitats, l'ajuda a entendre potser més la seva i a conèixer d'altres i a veure que els problemes a tot el món, en realitat, són els... Són semblants i semblants, no?
Clar, bueno, una de les coses bones que pot haver tingut aquest procés, per exemple, vist des de la part dels joves, és la llibertat de circulació, però aquí ens trobem que és limitada. No?
Bueno, clar,
per exemple, la llibertat de circulació tant a nivell laboral com simple i llanamente de circulació de persones.
Sí, sí, de passar droga tot el dia amunt i avall.
Sí, o vist fins i tot des de la, del punt de vista de la immigració de fora d'Europa, no? Que en el fons, un cop a Europa, o en veritat, el que és l'espacio Schengen, perquè sí, en el fons més no contempla tota la Unió Europea, no? Ja penses com Gran Bretanya o Suècia, que no és tant, però que ja se suposa han caigut barreres. Bueno, se suposa, no, és veritat. Vull dir, tots
caigut, sí.
Anant a França...
Però s'han aixecat altres, compte, perquè en veritat és això. Vull dir, al final són processos culturals, no? Polítics, que...
I fins i tot a nivell laboral, no? Portem anys aquí en crisi, que el jovent d'aquest país s'ha anat a treballar, sobretot a Alemanya, o sí, Alemanya, sobretot, i a països escandinaus, gràcies a que ara, a diferència d'abans...
No es de demanar avisat.
Exacte, no es de demanar avisat. Però ens donem compte, i aquí també jo em fa gràcia aquesta hipocresia, que vaig en procés, quan hi ha hagut moments d'integració en què ràpidament un país entra a la Unió Europea, amb el que això implica també, no? de nivell d'inversions, de que aterrissi, no? Tota la competència dels països punters de la Unió Europea,
sí,
per les persones, pels ciutadans d'aquest nou país, perquè darrerament, evidentment, han estat països, sí, de l'est, sí, amb menys capacitat adquisitiva i, per tant, amb població en busca de feina,
uh-huh,
hi ha hagut una pròrroga més o menys llarga perquè aquests ciutadans ara europeus poguessin treballar lliurement, quan amb altres coses hi ha hagut pròrroga. I, per exemple, ara, dia 1 de gener de 2014, els ciutadans europeus, búlgars i romanesos,
per fi,
com ja estava marcat, podien tornar a anar a treballar on volguessin. I hi havia països que ho volien vetar.
Sí, sí.
Va passar amb els polacs,
sí, sí,
i altres d'Europa.
Bueno, i l'ultradreta europea està totalment en contra d'aquestes coses, no? De la lliure circulació de
persones
i de treballadors.
Sense anar a l'ultradreta, no? Fins i tot països, jo crec que Alemanya, Àustria han sortit veus, no et diré el Partit Socialista, però veiem de la dreta,
sí, sí,
de la dreta del poder, no, que se suposa que no, també, però... o potser del Partit Socialista.
Bueno, quan, de fet, està governant junts ara, el Partit Socialista està governant amb la Merkel, sí,
cert,
sí,
no?
A Alemanya.
Govern de concentració.
Sí, sí.
Que, així com no se li ha vist problema, segurament que IKEA i Philips pugui tenir fàbriques a Europa mm-hmm, de l'est.
Bueno, és que, per exemple,
problema,
jo dels temes que conec ara o que he sentit, perquè van posar les tertúlies de les ràdios líderes de Catalunya, per conèixer què diuen també. No és que m'interessi especialment, perquè tampoc n'hi ha molt...
Pols a l'actualitat.
Sí, no, home, és per això, no? I veus que hi ha com aquests, no, aquests ràdios que es posen en certs sentits radicals, perquè també ha estipulat, doncs, totes aquestes coses polítiques neoliberals, no? De, doncs, al final, tot d'empreses multinacionals, no? Que al final, a través de la Unió Europea, doncs, se'n van a Irlanda a tributar, perquè és el lloc on han trobat com a sortida, de cop i volta, baixar els impostos i fer que tot aquestes macromultinacionals que fan molta venda per internet o a través de franquícies i coses o així no hagin de pagar res d'impostos. No?
No, jo penso que hi pot haver unes mesures a nivell europeu, o sigui, que utilitzar la Unió Europea, que podien ser favorables a les polítiques a favor dels ciutadans i d'esquerres. Per exemple, fa anys que s'està intentant que hi hagi una homogeneïtzació de les condicions laborals. Els sindicats, per exemple, fa anys que ho estan intentant, no? Vull dir que les condicions per despedir els treballadors i tot això, que siguin iguals a tota Europa. O sigui, que no,
clar,
resulti que no resulti que si van a Bulgària, doncs allà hi ha una... Però, esclar, això actualment el que passa és que s'estan igualant, però per baix. Vull dir, o sigui, que ja això comença, aquest debat comença a ser...
Clar,
comença a ser una mica del passat, perquè ara el que està passant és el contrari, que aquí cada vegada tenim les mateixes condicions que tenien, uh-huh, que tenen els búlgars, que si bé, no?
Clar, fins ara hi havia certes mesures que volien progressistes, que per reivindicar-les també s'utilitzava la baza.
Sí.
A Europa això és així, sí, perquè a, sí, Espanya no, però és que ara és veritat el que dius, ara està passant que hi ha països que estan dient, hòstia, mireu quina llei de l'avortament ha fet Espanya, estaria bé, no? A Alemanya ara envegen la llei de l'avortament, clar, envegen certa part.
No, jo crec que no, aquest tema precisament crec que no, eh?
Bueno, però sí que ha sortit, no? Alguns comentaris i és això, que fins ara havia estat una baza a Europa per poder aconseguir mesures progressistes que Espanya anava endarrere.
Sí, sí.
Però hi ha aquest retrocés també, fins i tot.
Després,
no?
Una altra qüestió que s'ha plantejat per part de la, bueno, de la gent propera a TAC i tal com a objectiu, seria la supressió dels paradisos fiscals a nivell europeu, encara que no sigui a nivell mundial, però com a mínim, i inclús es va dir, inclús hi va haver una bueno, es va dir però no s'ha fet, o sigui, però hi ha com una intenció, hi ha unes converses perquè Europa suprimeixi o es restringeixin els paradisos fiscals com a mínim a nivell europeu.
Però la Unió Europea en veritat no els ha eliminat.
Que va, n'hi ha molts.
No, és clar, la Unió Europea no és Europa, també. És que els països estan fora.
Però, bueno, jo el que pensava és que, per exemple...
Estava parlant, sí, és veritat.
Bueno, Malta, no?
Que Andorra o Suïssa no entren a l'Unió Europea, o l'Einstein, per mantenir aquest estatus de paraís fiscal, no?
És possible. Potser tinguis
raó. Però, clar, després altres nivells, el que tu dius,
n'hi ha molts que estan a Europa, però potser no estan a la Unió. Vull dir que, per exemple, la Gran Bretanya té dos o tres territoris, la isla de Man i la illa de... No, al costat de...
Ah, val, sí.
Unes illes que estan a 100 quilòmetres de la costa, que són paradisos fiscals. Després està Liechtenstein, està... Andorra, està Malta, bueno, i Suïssa, que és un no es diu paradís fiscal, però és com si ho fos, és un estat totalment opac dels temes bancaris, no? Però bueno, a nivell europeu, si es lluités contra això, si arribés un acord, pues es podria aconseguir. Hi ha un altre tema que s'ha plantejat a nivell europeu, és l'impost a les transaccions financeres, el famós ITF, que és un dels objectius d'atac de Clàssic, que inclús hi ha uns quants països que han aprovat que l'aplicaran d'Europa.
Entre ells
Espanya, sí. El que passa és que ho han aprovat, però han passat dos o tres anys i no ho fan. Però bueno, vull dir que sí, que hi ha... A veure, jo crec que es pot utilitzar per aconseguir coses d'aquestes. Però vaja, evidentment, les dificultats són moltes i els que no volen això, solament són els que tenen més...
Clar,
més
i al final entrem sempre en aquesta gran contradicció de crear organismes i coses que interessen o no, no? Perquè al final qui controla que les decisions que pren, no?, un govern o un, no?, es portin a terme, no?, tant de modificació com... Hi ha mecanismes, no?, però Europa ha d'utilitzar els estats...
Sí.
No? A través dels estats ha de pressionar, no?, amb les multes aquestes que amenaça a vegades, no? Recordem que Espanya és el país segur que ha de pagar més multes de la Unió Europea per no complir normatives, no?
Sí.
Jo sempre ho sento, no? Demà li tocarà per les emissions de no sé què, ara per no sé quant, no? Que després no sé si les paguen o no les paguen, però bueno.
Sí, Espanya és un desastre, sí, en aquest sentit, sí.
Però clar, dius, hòstia, jo ara penso, no? Dius, les coses que em toca viure a mi a prop, no? Pues a la casa que hem anat a viure, perquè vas coneixent, no? I tenim el riu al costat, no? I és que amb el riu hi ha una normativa europea de que s'ha de mantenir un cabal mínim per... afavorir la biodiversitat i totes aquestes coses, perquè si no les empreses són capaces de succionar tota l'aigua d'un riu i llançar-la després d'una altra manera, no? la fan tornar eliminant un curs, un tros del riu, no? Però clar, això com ho controlaran, això?
Le vas a Europa.
No, perquè després al final la Agència Catalana de l'Aigua, la veus, no sé quantos, són òrgans que al final ja els interessa que els entri pasta més que això, no? O posar restriccions, no?
La Unió Europea pot controlar. Per exemple, a l'estat espanyol li han posat una multa per la contaminació de Barcelona ambiental, perquè Barcelona no compleix els criteris de contaminació ambiental de l'aire, de l'atmosfera, diguéssim. O sigui que sí, que hi ha una... Bueno, hi ha multes, sí.
I les paguen, les multes, o no? Això és, no, jo no ho sé, però...
No, jo tampoc ho sé, la veritat és que no ho sé.
Però al final aquestes coses és com divertit,
bueno,
no?
Bueno, però a vegades és com passa a peu de carrer, no? Que potser els hi val la pena seguir-ho fent i pagar les multes.
Sí, moltes vegades...
Abans que canvi el model de saber, de transport, d'emissió...
Suposo que sí, que moltes vegades passa això, sí.
Sí, però sí que és veritat que potser fa com a estructures, nosaltres vam viure una època fa 12 anys o 15, que era l'esclat antiglobalització que se li va dir, o el terme mundialista, que a part de criticar el Banc Mundial, el Fons Monetari, també va ficar un ull en totes les estructures europees, no? Recordo mobilitzacions, per exemple, quan alguns d'aquí vam anar a Nice, no? En cimeres europees, va haver la cimera europea a Barcelona, en què realment sí que hi havia una anàlisi o s'intentava ficar l'ull sobre això. I potser els darrers anys, evidentment, la crisi ha explotat d'una forma tan bèstia que a la vegada sembla que les reivindicacions s'han centrat més en lo nacional, no? O més en lo local.
Sí.
I ja no s'ha posat tant el dit a la llaga amb aquestes estructures, no? Sabent que hi ha aquesta la troika, que és qui imposa tot això, però dona aquesta sensació, a vegades. Per això, quan hem fet cobertures de vagues generals, darrerament hem intentat potser fer connexions amb llocs, sobretot, per exemple, el cas de Grècia o Itàlia, no? Països del sud que també estan vivint protestes, però per també recuperar això, no? Que s'han d'alguna manera...
Bueno, últimament hi ha hagut algunes mobilitzacions a nivell de sindicats majoritaris, eh? Bueno, i també d'altres moviments però
transnacionals, no?
Que s'han plantejat a diversos països d'Europa, sí, sí, sí. Contra les polítiques d'austeritat i tot això. Que bueno, no han tingut gaire resultat, però s'intenta, els sindicats intenten coordinar-se a nivell europeu en aquest sentit, sí. Però vaja, vull dir, ja estem veient aquí a Espanya que no, amb la reforma laboral que vam tenir, que no d'això. No, evidentment els estats són molt importants també, vull dir que com a estructures de poder, diguéssim, els estats segueixen sent molt importants, sí, sí. I vull dir, la Unió Europea no s'ha els que la van crear, el projecte era que a poc es creés els Estats Units d'Europa, vull dir que realment hi hagués un poder europeu federal, com si diguéssim, que tingués molta força, però sí. Realment això es va anar deixant d'interessar. I...
Però tu creus realment que la fita final era aconseguir aquest nivell d'integració?
Jo penso, i la cosa és que he vist, sí, i llegit, que en principi hi havia alguns idealistes que perseguien això, sí. Uh-huh. Ara, molt aviat això va ser cooptat per la gent, per la gent que ho van aprofitat, bueno, pels poders fàctics i econòmics,
no?
Van aprofitat per
això, una monetària,
per fer una... Exacte, per exemple, això, no? Que es va anar a la Unió Monetària quan segurament hi havia coses més importants que fer, no? Abans de la Unió Monetària, abans de l'euro, no? L'euro es va crear... No calia quan ho van fer, no calia.
Bueno, i s'ha demostrat en alguns països que ha estat una soga al coll, no?
Sí, manera, sí. Estat... L'altre dia, la conferència primera que vam fer, la Miriam Echezarreta, precisament, va estar parlant d'això i deia que ella va ser contrària a que es creés l'euro, però que ara, un cop està creat, que no li semblava que tampoc es tragués res de bo de sortir de l'euro ni de marxar. Això és el que va dir ella. Jo la veritat és que d'economia no tampoc en sé tant, eh? Però la Miriam deia això, de que el país que marxés realment s'ho passaria fatal i tampoc se solucionaria res de cara als interessos de la ciutadania.
Bueno, sí, potser la realitat ara globalitzada fa que realment el marge maniobra d'un país sigui relatiu, no? Estigui o no integrat monetàriament. A Islàndia va ser un moment, un referent, quan va haver aquell referèndum i després sembla que ha quedat en res, en sí. Part potser per això, no? Perquè el marge de maniobra que tenien, tot i no estar integrats, exacte, fins i tot, no? Era,
sí, sí.
Era mínim.
Bueno, ella, la Merin, el que va dir és que no valia la pena entretenir-se amb aquestes coses, sinó que s'havia d'anar a canviar el sistema i a canviar el sistema capitalista per un altre sistema, però que si sortim de l'euro o no sortim, que no li semblava un tema molt rellevant. Això és el que... Yeah. És el que opinava ella. De fet, l'última xerrada del cicle, a veure,
sí, jo t'anava a dir si pots fer un repàs de les xerrades que queden, de la data i el tema.
Doncs mira, la primera, que ja l'hem tingut, no? És la de la Miriam Echezarreta. La que tenim dimecres que ve, 29 de gener, es diu El nou rapte d'Europa, crònica d'una deriva oligàrquica, i la dona el Gerardo Pissarello, que és un professor de dret constitucional i membre de l'Observatori dels Drets Econòmics i Socials de Catalunya. Jo crec que parlarà una mica del tema institucional i dels tractats, com va començar i com en els tractats ha anat evolucionant, diguéssim, el tema institucional de la Unió. El dimecres 12 de febrer parlarà el Joan Subirats, que és catedràtic de Ciència Política, i es diu L'estat de la democràcia a Europa, i parlarà de la democràcia a Europa com... diguéssim, fins a quin nivell Europa és democràtic i la Unió és democràtica o no, ho és o no. El dimecres 26 de febrer parlarà en Frederic Vial, que és un membre de TAC France, i parlarà del futur tractat transatlàntic als Estats Units-Europa, Unió Europea, que és un tema que ens afectarà molt i en canvi no és molt desconegut. Que s'està negociant d'una manera molt opaca, doncs un tractat... Un tractat en el qual diguéssim que ja acabarem, diguéssim, el model europeu ja acabarà del tot, no? Les diferències que tenim als Estats Units en quant a estat del benestar, en quant a protecció dels serveis públics i tot això, pues ja aquí el capital privat podrà entrar ja,
bueno, a posar aquest model anglosaxó més salvatge encara. Sí.
I finalment, el dia 5 de març, dimecres, tenim una taula rodona de clausura sobre la moneda i sistema financer. Llavors estarà la Miriam Echezarreta una altra vegada, Carlos Sánchez Mato, que és membre d'ATAC Madrid i economista, i Jordi Rossell, que és professor d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els actes són a les 7 hores, a la tarda, a les 19 hores, al Centre Cívic Pati Llimona, carrer Regomí número 3.
El Barri Gòtic, i és entrada lliure, no?
Entrada lliure, sí, sí.
Ja l'anirem recordant. Bueno, ara que des dels Estats Units, clar, també un altre tema és a vegades, això, més enllà de la Unió Monetària, la veu el paper d'Europa en altres aspectes, que va semblar quasi sempre que anés al remolc dels Estats Units, no? En qüestions polítiques o militars, que depèn del cas, no? És analitzar, sí. I no tots els països, les potències que realment manen a Europa han tingut la mateixa veu en casos com intervencions a Orient Mitjà, el cas Palestina, Israel, etc. Però sí que per lo que no, diguem, ha servit és potser per tenir aquesta contrapès als Estats Units a nivell internacional.
Exacte, això és una de les coses que, per les quals va haver un temps que el moviment, diguéssim, que ATAC ressaltàvem que Europa podia ser contrapoder als Estats Units, però això ja hem vist que no...
No dir,
a nivell de temes de política exterior i militars, Europa ha sigut molt poc rellevant com Europa Unida, eh? Sinó que ha sigut estat per estat, que cada un ho ha fet a la seva manera. O sigui que realment aquest nivell no funciona gaire, no. Realment el que mana és l'OTAN i la integració de l'OTAN, i que l'OTAN sobretot mana als Estats Units, no? El que sí ha diferenciat Europa dels Estats Units durant un temps és el tema de l'estat del benestar, no? Però que també ara mateix estem veient com els països del sud d'Europa, no tota Europa, però els països del sud d'Europa ens estan... hi ha una ofensiva molt grossa perquè ens semblem que va de més als Estats Units, no? I perquè a través del tema del deute ens estan obligant a perdre, a desmantellar les coses que es quedaven de l'estat del benestar, no? I bueno, llavors aquest tractat Estats Units Unió Europea que s'està negociant, pues, arribarà fins als extrems de que les empreses multinacionals podran demandar als estats i podran davant els tribunals econòmics que hi hauran, que això ja els hi ha passat a països latinoamericans que van firmar tractats comercials amb els Estats Units,
com l'ALCA.
Exacte, que empreses multinacionals han demandat estats de Sud-amèrica per aplicar polítiques de protecció dels interessos d'aquests estats, i en processos hi han hagut de pagar multes milionàries. Doncs això es vol exportar a Europa, no?
Clar, de fet, ara que deies això de l'ALCA, clar, el que també ha passat és que aquest model d'integració econòmica s'ha volgut imitar en altres llocs. Sí. Diguem, aquesta part, podríem dir, negativa, no? L'ALCA és un exemple que sembla que diuen que no ha acabat de fructificar. Bueno, sobretot perquè els països latinoamericans ara han buscat altres vies d'integrament deixant davant d'Amèrica del Nord.
Exacte, exacte.
Però sí que en primer moment l'ALCA, que integrava Estats Units, Canadà i Mèxic...
El tractat d'aquest Estats Units, Canadà i Mèxic ha tingut bastants efectes, eh? Vull dir, sobre a Mèxic...
I... Clar, i a nivell econòmic, que evidentment, com ha passat aquí, en els països pobres és qui acaba...
Exacte, exacte.
Patint la part més sí, forta,
sí.
No?
Sí, perquè aquests tractats... A veure, a nivell de... representa que són per suprimir barreres aduaneres, no? Però si tu mires a fons, els que coneixen aquest tema, això és el de menys,
favorir, no?
Perquè de fet ja en queda molt poques. El que es tracta és de tirar a terra les normatives que encara impedeixen la total llibertat de moviment de capitals i la total que entri el capital privat a tot arreu, no? Aquí a Europa hi havia una certa protecció que els serveis públics, per exemple, el capital privat no tenia llibertat total, i a França, per exemple, encara hi és això bastant. En canvi, es tractaria de treure això de sobre, no? Vull dir que un estat, per exemple, no pogués afavorir el servei públic d'educació, o sigui, no pogués impedir que el privat competís de tu a tu amb els serveis públics.
Bueno, de fet, la denúncia d'això és una mica també el part de l'origen d'ATAC, no? A
sí.
França, perquè les sigles...
Les sigles d'ATAC són Associació per la Taxació de Transacció
Comercial.
Comercial, sí, sí. Sí, sí.
O sigui, també denunciar...
Va néixer bastant per aquests temes del comerç, del lliure comerç, sí, 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 sí. I de les barreres aduaneres, i també pel tema de la taxa Tobin, de l'impost a les transaccions financeres, sí, sí. Uh-huh. Bastant per això.
Bueno, pues escolta, escoltarem una cançoneta i...
Sí, hem posat una altra d'aquestes del bloc de músiques del segle XX i hem posat el Pinball Wizard, no? Perquè ja estem parlant aquí com... com si sentíssim... Som un pinball a mans de l'oligarquia.
Del Gran Hu, no?
Del Gran Hu.
A més és de la peli...
De Tommy.
De Tommy, sí, no? Un clàssic.
Sí, sí. És de Tommy, sí.
Ni més ni menys.
A pel·li. We'll be right back.
Bueno, doncs hem escoltat aquí aquesta versió del, dels Who, una versió des, del, des de la peli, amb el senyor Elton John, no?
Sí, amb Elton John, sí.
Tu recomanes la que tens en el blog, no?
Sí, sí, la que tinc en el blog és una actuació en directe de, dels Who, ells del grup, sense Elton John, al Festival de la Illa de Wight, sí. Que...
Recordem el blog? Nosaltres el linkarem, però si el vols recordar.
Sí, mira, el blog és... Bueno, en fi, tindré que canviar el nom perquè realment és molt complicat, però és el meu nom i els meus dos cognoms. És Albert Batiste Triado, amb T, Batiste amb B, Triado, tot seguit, bueno, .wordpress.com.
I li has posat nom o no al blog?
Es diu Músiques del segle XX.
Sí. És una altra forma de buscar-ho, potser.
Bueno, potser
que
sí,
que surt,
potser
si fiques Músiques del segle XX en un buscador.
Sí, no ho sé, perquè potser hi ha més coses que es diguin igual, però bueno, potser sí.
Bueno, doncs moltes gràcies, Albert, per explicar també el tema d'aquest cicle sobre la Unió Europea que feu Atac Catalunya. Atac no. Catalunya, ho he dit bé, qui organitza? O no,
no Atac,
nom?
Atac Acordem. Som
Atac Acordem,
sí, sí.
Concretament. Sí, sí. I, bueno, podries dir també alguna web o lloc on
informar-se sí, tenim,
de tot el que feu
web,
Atac?
I tant, i tant. Bueno, la web es diu www.acordem.org. És la nostra web, sí.
I escolta, d'Ucrània n'heu parlat? O... Perquè, mira, no. ho hem dit al principi del programa, però clar, és el que deia l'Edu. Se suposa que aquestes protestes és perquè la gent vol entrar a la Unió Europea. És el que ens diuen.
Sí, és el que ens diuen, sí, sí. Sí, sí.
Bueno, potser és un tema que sortirà, no? Aquí el... A saber com evoluciona les properes setmanes. Sí, sí. Jo realment no és algú que m'hagi informat prou.
No, jo tampoc. Opinar. Home, jo el que trobo curiós és que tot a les cadenes de televisió que ens presenten a... quan hi ha color de gomonal com una sèrie de brètols que cremen contenidors, en canvi la d'Ucraïna sembla que són
la resistència...
que són uns tios estupendos, no? Sí, que estan lluitant per la llibertat del país, no?
Sí, és veritat, jo ho he escoltat a ràdio i els mencionen com activistes. També veus altres informacions que parlen que ja hi havia gent d'extrema dreta, està clar que no serà la majoria, però no, que s'ha ficat gent d'extrema dreta línia dura, però bueno.
Sí, jo no tinc clar, això d'Ucraïna de què va, la veritat és que no ho tinc clar, no ho tinc clar.
Bueno, va, suposo, jo penso que ha de ser que la gent està farta també d'un govern per moltes bandes i són super, no? Jo penso que són molt populistes aquests, són sí. molt dictatorials d'alguna manera o una altra, no? Aquests personatges que estan allà tipus Putin, vull dir, és com si fos un sí, Putin sí. però...
Bé, hi ha hagut aquest viratge
sí.
pro-rus. Bé, el que és interessant també és que sembla que la gent que està al carrer tampoc ja s'acaba de creure l'oposició, els líders d'oposició. Potser en el primer moment sí, però ara sembla que realment estan apostant per estar al carrer.
No sé, jo penso que pot ser dues coses, o igual hi ha elements de les dues coses. Pot ser una reacció contra el sistema comunista que tenien abans, no? que en altres països va passar abans i allà està passant potser ara, perquè una mica s'ha perllongat a través del govern que tenen ara, no? O pot ser una reacció contra polítiques econòmiques neoliberals que està fent el govern que tenen ara. O sigui, segurament es barregen les dues coses, no sé. Mm-hmm. Perquè, home, no hem d'oblidar que el sistema comunista pues, també la gent no el volien, no? El que hi havia en molts d'aquests països.
No,
també, també hi ha una part important de nacionalisme contra Rússia, solim ucraïnes contra Rússia. Jo penso que potser es barregen aquestes coses, no?
Sí, pot haver de diverses coses.
Sí, sí.
I...
Però, evidentment, hi ha una part de protestes contra polítiques concretes que estan passant ara i que segurament són les mateixes que patim nosaltres i tothom, vull dir. Mm-hmm. Perquè actualment el sistema capitalista és l'únic que hi ha, no hi ha un altre, vull dir. Vull dir, a Ucraïna segur que hi ha el mateix, i a Rússia
sí,
també
sí,
hi ha el mateix, vull dir. I a Xina i a tot arreu, no hi ha un altre sistema.
Sí, sí, adobat amb unes gotes d'això, de populisme de gas, de corrupció...
Bueno, i el tema és això, que t'expliquen com si volguessin en Europa com si acceptessin les polítiques europees i en canvi el que la imatge que tenen a països que han volgut, no? que han sigut pro-europeus era perquè pensaven que podien assumir la part més de l'estat del benestar que els hi pintaven sí. quan van fent caure el comunisme, perquè al final el comunisme no va caure tant perquè la gent també volgués ser opulenta o volgués ser, no? sinó perquè la gent volia tenir accés als serveis socials que allà amb el comunisme potser existien però els veiem molt limitats.
Ui, això també és un debat
sí, sí.
El comunisme per què va caure i que el podríem tenir sí, sí, però és molt llarg sí, sí. Sí, sí, no sé.
Bueno, doncs escolteu, ara posarem una cançó, fem algunes cosetes, recordem algunes coses d'agenda importants. Per exemple, ara fa un moment que ens ha trucat la Mar i volem recordar-ho, aquestes dues convocatòries importants en defensa d'aquest espai recuperat al Poble Nou, que és la Flor de Maig, que el dimarts dia 28, o sigui, d'aquí res, dos dies, a les 18 hores, convocant una concentració davant la seu del districte del Poble Nou, i el dijous dia 30 a les 11:30 una concentració a la ciutat de la injustícia, perquè després tenen aquest judici per el desallotjament d'aquest espai que el franquisme va expropiar i que el Poble Nou ha recuperat.
Sí. I per altra banda tenim el dijous 6 de febrer una altra cita, però ja no aquest cop en el jutjat, sinó in situ, perquè es vol efectuar un desallotjament, i és el de la Carbó, el centre social que hi ha allà a Urgell, davant del mercat de Sant Antoni, que com fa tres setmanes van explicar aquí dos membres del col·lectiu, i és a les 7:30 del matí, amb uns convidant un bon esmorzar. No?
Home, per agafar força aquelles hores.
Sí, no, unes quantes porres sucades amb... No?
Exacte, amb romesco. Ara, època de calçots, i vinc ara olorant a calçot, eh?
Sí, no?
Des de baix. Pues bueno, si... no sé si és aquell dia, si és un altre, en qualsevol cas, des de contrabanda també intentarem fer seguiment d'aquesta resistència de tot el que passa allà a Sant Antoni amb la carboneria. I també recordar que hi ha un altre espai, mira, ens hem oblidat, i que ja recordaven, les de la carboneria, que està amenaçat amb un cas força similar i amb una campanya de resistència força similar, que és el Banc Expropiat de Gràcia, allà de carrer Torrijos, amb Mare dels Desemparats, no, Travessa de Gràcia,
sí.
Mare dels Desemparats, que pertany a Catalunya Caixa, una antiga oficina, i que també ara està en resistència, i bueno, no parant d'efectivitats, tot i així, els diumenges, per exemple.
Està la Travessera de Gràcia, em sembla, no?
Sí, Travessera de Gràcia amb Mare dels Desemparats.
Exacte, sí.
Sota la plaça Revolució, una plaça que els queda molt bé el nom, i aquí també desitgem pues, que llarga vida aquest espai, perquè realment Gràcia, de centres socials, no em va molt sobrat. Doncs escolta, escoltarem una cançó d'una música europea, no? Ja que estem parlant d'Europa, que jo ja fa molts mesos i setmanes que tenia ganes de punxar i que ens havíem anat oblidant. És una personatge que es diu Lucy Love, que vaig poder veure junt amb una altra majara, amb la Dulcet, al BAM, a les festes de la Mercè, i és d'haver de Dinamarca, tot i que en veritat és originària de Zàmbia, i feia així una música electrònica molt contundent, però també divertida, la veritat que molt bé, concert de l'únic digne que vam veure la Mercè, tot i que tampoc ens hi vam ficar molt. Vinga, Poison, no? Una mica
yeah.
Veneno. Mentre anem fent alguna cosa més d'agenda.
Gasoline, and I'm the igniter. My future's carved in stone, but I'm still the real.
Dir-vos també la setmana que hi haurà de lluita de l'1 al 7 de febrer contra precisament aquesta llei de l'avortament que comentàvem abans i per la qual doncs, hi haurà multitud d'actes, especialment hi haurà una manifestació que si no m'equivoco és a nivell estatal el dia 1 de febrer. La setmana això serà de l'1 al 7 i en el cas de Barcelona la manifestació serà a les 17 hores, a les 5, a la porta de la catedral aquí a Barcelona. No ens quedarem de braços creuats. Si voleu més info, per exemple, podeu anar a la web mambo.pimenta.org i hi ha moltíssimes altres. Bueno, i alguna convocatòria més que tenim per aquí, abans d'allà de despedir-nos?
Bueno, pues tenim una cafeta Gasteche, amb pitxos i cassetes, els dimarts al Can Vies per recollir diners per a la comissió antirepressiva del Vallès.
Tornen els cassetes, eh? Està molt bé, això.
Sí, els cassetes. T'agrada un cassete, no?
Sí. I després també al Poblenou, ja que hem parlat avui d'allà a l'Ateneu la Flor de Maig, diu unes jornades, i us vam dir la darrer programa, són les jornades de l'Espai de Salut, molt interessants, que es diuen Agrimònia, jornades Agrimònia. I això ja ha començat, però bueno, seguirà encara, de fet, fins al febrer, si no m'equivoco. I, per exemple, només per dir-vos algunes, doncs hi haurà un taller de fitoteràpia estacional el dia 16 i bueno, el més proper, taller de cuina terapèutica estacional el dia 1 de febrer. Tot això a carrer Maria Aguiló número 35, a l'Espai de Salut. I ja que parlem de la Teixi, una notícia important. És veritat que la Teixi havien estat parats, diguem, a nivell d'activitats més, diguem, públiques, però havien programat un concert el divendres 17 que es va haver de cancel·lar per, bueno, precisament per el problema habitual que últimament han tingut molts centres socials per les qüestions de llicències, etc. I es van haver obligats a parar-lo, no? Per això tota aquesta campanya de ni presentades ni callades, de la qual us hem parlat darrerament, aquesta estratègia que també utilitza l'Ajuntament i els districtes i que amenacen de presentar espais com aquest, no? Pues això li va passar als darrers que han patit aquesta situació, ha estat la Teixi el 17 de gener, la ciutat del Poblenou, i des d'aquí pues, també ho denunciem, no? Aquesta persecució, aquestes estratègies per silenciar espais com aquests. I bueno, doncs això, que són ja menys 5, la veritat no sé si, bueno, mira, depèn d'aquí, a cada rellotge diu un horari diferent, no?
Sí, no sé, són menys...
Menys 5, sí, ara són sí. Menys 5.
Pues, bueno, posarem ni que sigui el temps que ens doni temps a escoltar d'una entrevista. Us hem parlat abans de la de Ràdio Clara de València, però en veritat no és la que portem, i escoltarem una com tria entrevista amb la gent de Radioactiva La Vall i la gent de Ràdio Malva, una altra ràdio també de València, però aquests de la zona del Cabanyal, i que algun dia anirem a visitar, no? Vam veure l'Ateneu on estan, des de fora.
Sí, sí.
L'Ateneu Llibertari.
Ens hem trobat. Donem les gràcies a l'Albert i esperem que tiri endavant amb els projectes tant Atac com el bloc musical.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I esperem trobar-lo de nou un altre dia aquí. A l'Assemblea de Majares, Contrabanda FM, 91.4, Ràdio Lliure i no comercial a Barcelona.
Us deixem amb aquesta entrevista realitzada a la Mistarela.
Bueno, seguim aquí... Sí. Proseguim aquí la segona trobada de Ràdio Lliures del País Valencià. Estem aquí els Majares amb una situació prou divertida i íntima, amb membres, miembros i miembres, miembros en este caso, d'un parell de ràdios que ens quedan per entrevistar, no?
Sí, són la gent de Ràdio Malva i també de la gent de Radioactiva La Vall.
Tu ja estàs agafant aquí... l'accent i tot, o què?
Jo sí, jo és que m'aculturo molt ràpid. I bé, doncs farem un intercanvi ràpid de fluidos i de impressions verbales, no? Mm.
Vale, de fet també aquí la gent de Radioactiva la Vall ens estan gravant, o sigui que va, comencem per vosaltres si us sembla. Primer de tot, per diferenciar que m'ha tingut hauràs sentit la gent l'àudio també entrevistant els companys de Radioactiva al COI, aclarim que sou dos emissores diferents que deveu col·laborar i heu explicat també ja una raó perquè tingueu aquest nom, però sou projectes de ràdio diferents, no?
Sí, són projectes de ràdio diferents, però que en un principi el nostre objectiu era pues, col·locar una antena per repetir el que era la senyal de Radioactiva, el que finalment van convocar una assemblea oberta i veient el potencial que n'hi havia i que tampoc vam acabar d'aclarir com seria això, pues, van decidir de crear-ne una nova.
I bueno, expliqueu-ho, bueno, ja ho heu dit abans i estaré una mica fars de dir-ho, però des de quan heu començat, des de quan esteu matent i més o menys l'àmbit de recepció?
Bé, de moment només estem en internet, no tenim encara antena, no metem en les zones. I es van reunir la primera vegada al mes de maig, van convocar una assemblea i cap al juliol ja vam emetre el programa pilot. I a partir d'ahí, aquest estiu, hem estat fent alguns programes, s'ha anat sumant alguna gent, alguns col·lectius, també hem estat fent entrevistes i penjant entrevistes, i també fent... hem estat en Castelló de Rugat, que és un poble de la Vall d'Albaida, perquè també hi havia un col·lectiu interessat en participar en la ràdio, vam estar allí fent una espècie d'assemblea informativa o això, i volem continuar la ruta per la Vall d'Albaida, anant a més pobles que tenen col·lectius que vegem que podrien fer programes que és el que volem, no? Programes per a col·lectius de la Vall d'Albaida, per a la gent de la Vall d'Albaida que vulgui expressar-se i que tinga un mitjà on fer-ho, no?
Hi ha que tenir en compte que la Vall d'Albaida és una comarca mitjaneta, no? que costa de 32 municipis. I d'aquests 32, sols 10 superen els 2.000 habitants. Entonces, el concepte d'una ràdio lliure allí és un poc diferent al de les ciutats. El que intentàvem en aquest projecte era pues, d'alguna manera intentar aglutinar els diferents moviments socials que hi ha arreu d'aquests 30 pobles i, bueno, i recollir un poc el que són la veu de la gent d'allí. I per ara, pues, en 6 mesos també no hem pogut fer gran cosa, estem en internet, però el nostre objectiu és pues, plantar una antena i ara pues, estem en la faena de aconseguir la pasta, els diners, i calfam-nos el cap un poquet de com fer-ho.
Dinos la web, ja que parla que esteu a internet.
Sí, bueno, la web és un blogspot d'estos, és Radioactiva la Vall, Radioactiva activa amb K, radioactivalavall.blogspot.com. Ja hi podeu trobar diversos podcasts de diversos programes que hi ha. Hi ha un programa que es diu Diccionari de Butxaca, que és una espècie així de programa heterogeni, no? On hi ha primer una secció de notícies així entre la contrainformació i la ironia, no? Després hi ha entrevistes més sèries a col·lectius o de la comarca o això, o de voltants, també entrevistes a grups, que a la Vall d'Albaida hi ha un tinyent, hi ha molts grups de música, i aleshores també estan a l'abast, no? Nostre, anem, quedem amb ells, es fem una entrevista d'un 10 minuts i un quart d'hora, es posem les seues cançons en la ràdio i també intentem promoure aquestes cançons, no? Cançons dels grups de la Vall d'Albaida i de les comarques dels voltants, valencians o catalanoparlants. A banda d'això és un programa, Diccionari de Butxaca, de prestar la veu del Consell, que és un programa que fa el Consell Local de la Joventut. De moment només han penjat un, però pròximament penjaran el segon programa sobre les activitats que fa el Consell. També hi ha altre programa que el fa la gent d'Albaida, que es diu L'Ombra del Garrofer. I ara tenim entrevistes, hem estat entrevistant, hem anat a alguns actes a València i algunes xerrades i tal. Hem entrevistat a gent com Diego Cañamero o Pablo Iglesias, el de la Tuerca. Hem tingut l'oportunitat d'entrevistar a gent de Canal 9, d'Intersindical Valenciana, treballadors de Canal 9 també. No sé, en moments puntuals hem coincidit en la gravadora, en algun lloc, en una concentració, manifestació o aplec o el que siga, i no sé, ho hem pensat dos voltes en entrevistar-lo, no? O a l'Enric Morera, este de Compromís, el polític de Compromís, també l'hem entrevistat, a banda d'un fum de col·lectius i d'un grapa de grups ja que tenim, no? entrevistats.
Per altre costat, dir que per nosaltres és un plaer estar així en el segon encontre de ràdios, no? I amb una així gent com vosaltres que dugueu la tira d'anys, no sé, a mi em fa la sensació d'estar en un lloc d'això, li dona com un poc de serietat a la nostra pirula, que la teníem algo així, no, com, jo què sé, molt rural o no sé, molt de poble.
Jo també dic que, diguem-ne, que a part de parlar, diguem-ne, per boca de Radioactiva, també sou d'un programa, no?, que és justament aquest Diccionari de Butxaca, era, sí, no?, i que també us presenteu com a membres, clar, fundadors i de fer un programa que doneu veu en aquest territori, però, bueno, que a més també podeu fer teniu certa llibertat per fer el que vulgueu, clar.
Sí, i a més el que comentava, no? Que no para de comentar, que volem que associacions se sumen, i ara, esta setmana, se m'oblidava, entre els programes han presentat un nou programa, l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de la Vall d'Albaida, van tractar el tema dels drets humans, com els afecta això, no?, les persones amb dificultats. També ara l'Assemblea de Joves Meruts vol fer altre programa. També volen fer altre programa sobre temes d'emigració i això, però bueno, són coses que aniran creixent poc a poc. També gent dels instituts, de assemblees d'estudiants, també ens han comentat que volen fer alguna cosa. Estem a l'espera, no?, de que ens vagin arribant els programes que vagin fent, i a l'espera també d'anar aconseguint poc a poc material per fer-nos els nostres xicotets d'estudis o els nostres xicotets d'estudi amb l'antena i tot el rotllo.
Molt bé, doncs desitgem molts anys i molta sort. I, bueno, dic això...
No, jo per concloure aquí la mini entrevista que estem fent, ja que estem fent altres bandes, doncs us diria... Què els diríeu a la gent de Ràdio Malva des de Radioactiva a la Vall?
Bueno, seguirem amb aquesta entrevista al proper programa, no?
Perquè...
Ai, perdona.
No passa res, la sorta de pajaras...
Però espera, diem un parell més de coses, que ens queda encara 4 minutets de gravació. Perquè sí, perquè fa molts programes que no ho diem, i jo tenia ganes de dir-ho avui, però estava en un moment important, i amb raó, contra la pujada de preus de nou del transport públic. Molt bé, doncs perquè, encara amb més raó. Ni que paguis amb Terrosa, realment els preus s'han posat abusius, i a cada gener passa, però bueno, encara aquest 2014 encara ha estat més salvatge, ja s'ha convertit en un bé de luxe anar amb transport públic. I ja fa diversos dimecres que diferents assemblees en defensa del transport públic i assemblees de barri pues estan fent convocatòries en defensa del transport públic, i la propera és el dia dimecres 29 de gener a les 19 hores, coincidint una mica amb l'acte d'atac. Bueno, però anant cap allà.
Exacte.
Podeu arribar tard, fer-ho a la vostra estació o barri i anar cap allà. Hi ha aquesta vaga d'usuaris, de fet és de 20, però no, la concentració és a les 19 hores en el cas de la que ens ha arribat, que és a Maragall, però estem segurs que n'hi ha altres estacions i punts de Barcelona, i de 20 a 20, a 20-30 vaga d'usuaris, que no vol dir que no utilitzeu el transport públic, bàsicament vol dir que no pagueu. I de fet ja n'hi ha hagut vàries, i bueno, si mireu per la xarxa veureu bastanta informació, bastants vídeos i tot en defensa del transport públic. Jo, ja que m'he colat amb coses d'agenda, vull recomanar també un espectacle d'una gent molt xula que faran a Rai el divendres dia 31 a les 8, que és a la companyia Zero en Conducta, amb un espectacle que es diu Alegreman, un tropo. I si aneu a Rai, de pas veure també l'exposició A Golpe de Corazón, d'un home que es diu Manolo Salmerón, que és amb el que es va obrir aquesta temporada a Rai a principis de mes, i que aquesta setmana malauradament pues ens ha deixat, i que queden pocs dies per veure-ho, segurament el que serà l'última exposició d'aquest artista i d'aquest personatge, no?, que ha començat l'any pues decidint no seguir aquí. Doncs bueno, amb tot això i molt més, tornem d'aquí 2 setmanes, potser amb InfoSulpa, que era una gent que potser ens venia avui i que amb 17 anys no ha trepitjat aquest estudi, ja podria ser hora, o amb el que sigui, ja ho veurem, no?
Sí, sí.
I ja us avancem una data que us podeu anar gravant a foc al cap.
5 d'abril.
Exacte, ja us anirem desvetllant. Encara l'altre dia algú de Tirant l'Ofang se li va escapar, a l'antena, però bueno, que els Majares farem 17 anys en breu. Molt bé, doncs ara sí, no?
L'assemblea de Majares.
Se va.
Por donde?
Ha venido.
Oh, yeah.
Ido.
Has
Assemblea de Majares, a Ràdio Contrabanda, Assemblea de Majares, 91.4.
Oh, yeah. FM.